del Barça, que suma 9 punts en 3 jornades, és a dir, que ha fet el ple en la fase de grups de la Lliga de Campions de futbol. És a un pas de la classificació matemàtica pels vuitens de final. Però és veritat que la victòria ahir a casa contra el Dinamo de Kiev per 2-1 no va ser gaire tranquil·litzadora. L'equip ucraïnès tenia moltes baixes i els blaugrana van acabar demanant l'hora. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
La prova més clara del joc del Barça ahir és que tothom coincideix avui que el millor del partit ahir va ser Marc-André Ter Stegen, que va jugar el seu primer partit aquesta temporada.
I que tornava després exactament de 2 mesos i mig. El seu últim partit havia sigut el traumàtic 2-8 contra el Bayern de Munic i va tornar i va salvar el Barça amb grans aturades, masses arribades del Dinamo, en un partit que a priori, ho dèiem ahir, havia de ser plàcid contra un rival marmat per les lesions, sobretot per les baixes de la Covid, i que jugava amb mig equip ple de suplents i joveníssims. El mateix Ter Stegen feia autocrítica de l'equip al acabar el partit.
Hemos empezado bien, con buenas ocasiones de gol, que tenemos que estar por delante un poco más temprano. Y luego, pues al final sufrimos. La verdad es que es esta, un cuarto de hora, 10 minutos, desde que nos marcaron, pues sufrimos bastante y bueno, se puso un poco más nervioso el partido.
Van patir bastant, van patir en excés. Tret del primer quart d'hora, el Barça es va anar fonent i quan arribava a l'àrea topava una i altra vegada amb Nesxeret, el tercer porter del Dinamo, de 18 anys, el porter del filial. Ho va aturar tot, tret el gol de Piqué amb el cap, un Piqué que demana paciència per un equip en construcció.
Ya te digo, en Champions creo que estamos bien, en Liga hay que cambiar, pero estoy convencido de ello, que vamos a cambiar, las sensaciones son mejores. Creo que hay gente nueva, gente joven que está llevando mucho dinamismo al grupo y al juego. Y nada, te digo, tenemos poco tiempo, pero sí que lo necesitamos para ir ganando confianza, ir ganando partidos, que eso pues al final en todo cambio es necesario para ir creciendo.
Doncs Piqué que demana paciència. És veritat que la Lliga de Campions, la situació a la classificació és plàcida pel Barça, amb 3 victòries en 3 jornades, però és veritat que el joc d'ahir no va ser gens bo. Per cert, Marta, hi ha alguna novetat al voltant de les negociacions entre els jugadors i el club per ajornar el pagament d'una part dels seus sous?
Mira, bàsicament 3 idees, Òscar. D'entrada, estan intentant accelerar les xerrades i acostar posicions. Hi ha hagut doble sessió i la idea és fer una sessió avui al matí i a la tarda, igual que van fer ahir. Segona idea, que hi ha bona predisposició per part de les dues parts i la voluntat per arribar a un acord és clara, per tant, en aquest sentit, més tard o més hora hauria d'arribar, però l'acord està encara força verd i, per tant, necessiten temps, que és justament el que no tenen, perquè avui s'acaba el termini per arribar a un acord. Per tant, ara mateix, el més probable és que les dues parts acordin ampliar aquest termini per guanyar justament això, el que necessiten temps per parlar de detalls i acabar arribant en aquest acord, que sembla que la voluntat hi és.
Molt bé, doncs haurem d'estar pendent en els pròxims dies. Gràcies, Marta. Bona tarda.
Fins ara.
Bé, doncs, com hem dit, el Barça ha sumat els 9 punts en joc en aquesta fase de grups de la Champions, el mateix que el City i els dos últims campions de la competició, el Bayern de Múnich i el Liverpool. Josep Atona, Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja hem arribat a la meitat d'aquesta fase de grups de la Champions. Quin balanç podríem fer?
Bayern, Manchester City, Liverpool i Barça han encarrilat la classificació per vuitens, igual que Chelsea i Sevilla, 7 punts, però 6 d'avantatge sobre el tercer del seu grup, malgrat els patiments ahir de l'equip de Julen Lopetegui davant el Krasnodar.
Sí, sí, contento por la mentalidad, el carácter que ha tenido el equipo, el empuje, el esfuerzo que han hecho, que ha sido un esfuerzo bárbaro, bárbaro, y no solo las que hemos marcado, sino las que hemos tenido muchísimas situaciones de gol, y bueno, afortunadamente hemos conseguido marcar, hemos sufrido la parte final del partido y hemos conseguido el objetivo.
Molt més equilibri a la resta de grups. El Madrid es recupera i ara és a un punt del líder Mönchengladbach. El PSG, en canvi, està a 3 punts per sota del United i del Leipzig. Ahir els francesos van viure una metàfora de la seva delicada situació actual. 10 jugadors, una hora demanant ajuda, atrapats en un ascensor abans del partit de Leipzig.
Ça va? Faut que vous souhaitez tous en même temps, le mec, il a dit.
Y a qui dedans, y a qui dedans?
Y a tout le monde!
Finalment, els jugadors els van rescatar els bombers. La Covid també està jugant el seu paper en aquesta fase de grups, amb baixes il·lustres, com Cristiano Ronaldo, o baixes múltiples, com ara Ajax, Dinamo o Shakhtar. I avui, torn per l'Europa League, partits Omonia de Nicosia, Granada, Real Societat, AZ d'Holanda i Villarreal, Maccabi d'Israel.
Encara un apunt més de futbol. Ja sabeu que Diego Armando Maradona està ingressat en una clínica de Buenos Aires on dimarts el van haver d'operar d'un hematoma al cap. Avui el seu metge personal, Leopoldo Luque, ha comparegut a les portes del centre hospitalari i s'ha mostrat molt optimista sobre l'evolució de Maradona.
Lo acabo de ver, está conectado, vigil, está de muy buen humor. La recuperación, la verdad, que nos asombra. Esto ya no ha pasado con Diego. Pero bueno, hay que ser cautos porque es un postoperatorio inmediato de una neurocirugía.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè avui el Barça juga un nou partit de l'Eurolliga, en aquest cas a la pista de l'Alba de Berlín, l'equip que entrena precisament Aito García Reneses. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Una competició, aquesta Eurolliga de bàsquet, molt afectada pel coronavirus, fins al punt que s'han sentit veus que qüestionen que es continuïn jugant partits amb normalitat.
Doncs sí, no són veus qualsevols. L'altre dia la carta d'Héctor Messina a l'Eurolliga i Aito ahir al tot costa, que per cert, Aito ha patit a la seva pròpia pell, no la seva, sinó la dels seus jugadors, la Covid. Han estat 17 dies sense entrenar i van tornar dilluns i, atenció, fa una hora han conegut que 4 jugadors surten del positiu, per tant han donat negatiu als testos PCR i això els permetrà jugar perquè fins aquest migdia només tenia 7 jugadors disponibles. Aquest era Aito García Reneses ahir al tot costa.
Pues que hay muchos intereses económicos en el medio y por otra parte pues está sin hacer nada todo el tiempo y también el palo, y entonces si esto continúa en la misma línea está claro que no podrá continuarse de una forma normal, porque si nosotros ahora, aun suponiendo que juguemos mañana, si tenemos que recuperar los partidos que tenemos, pues tenemos que jugar todos los días y un poquitín más si tenemos que jugar todos los días mañana y tarde. Entonces esto es imposible, entonces pues veremos hacer o demás las cosas.
Això és el que deia Aito sobre el futur d'aquesta competició i això és el que diu Sarona Jasikevičius sobre aquesta Alba de Berlín que ha hagut d'ajornar 4 partits, 2 de l'Eurolliga.
Tenemos que esperar un rival muy motivado, muy preparado contra Barça. Ellos ya hace tiempo que no juegan, así que tendrá muchísimas ganas. Y yo creo que ha demostrado su nivel ganando en campo de CSKA.
Bé, en tot cas, aquest partit entre l'Alba de Berlín i el Barça a l'Eurolliga està previst que comenci a les 7 de la tarda i el podreu seguir, com tots els que juga el Barça a l'Eurolliga, al web i a l'aplicació de Catalunya Ràdio amb la narració de l'Ernest Macià i els comentaris de la Carme Lloberes. Passant 2 minuts de 3:15 de la tarda, el Mundial de Motociclisme entra a la recta final, falten només 3 curses pel final i el més calent és a l'Aigüera. Una errada ara pot significar la pèrdua de les opcions de guanyar el campionat del món. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta setmana es disputa el Gran Premi d'Europa al circuit de Xest, al País Valencià. I dos dels pilots que acapararan l'atenció són el mallorquí Joan Mir i el gironí Albert Arenas, que són líders de MotoGP i de Moto3, respectivament.
Joan Mir, que viu a Andorra, ha seguit un escrupolós protocol anticovid aquests dies passats. Qualsevol petita incidència pot ser fatal, com en el cas del valencià Iker Lecuona, pilot de MotoGP igualment, resident igualment al Principat, que es perd la cursa per ser contacte d'un positiu. I, de fet, ara mateix encara estem pendents de la darrera PCR de Valentino Rossi. Si és positiva, es quedarà a casa per tercera cursa consecutiva. Si és negativa, n'haurà de passar una més per poder viatjar a València. Joan Mir, amb 23 anys, és l'objectiu de totes les mirades. Segona temporada a MotoGP amb Suzuki i esclat definitiu amb 6 podis. La seva regularitat l'ha portat a liderar el campionat, ara amb 14 punts més que Fabio Quartararo. A Moto2, l'anglès Sam Lowes lidera només amb 7 punts sobre Enea Bastianini. I a Moto3, l'Albert Arenas arriba a la bombolla de València disposat a anar a l'atac.
S'acosta al final i som conscients, però anirem pas a pas. La primera a València anirem a per totes, sense pensar en el campionat, en les sensacions de Motorland, i intentarem gestionar millor les últimes voltes.
Arenas, que té un marge de 19 punts al capdavant de Moto3, diu que la setmana que ve, a falta de 2 curses, serà el moment de començar a treure la calculadora de cara al campionat.
I en tennis, avui es disputen els 8ens de final del Masters 1000 de París, però en aquest cas un dels partits que més expectació ha despertat és el que va jugar ahir Rafa Nadal. Montserrat Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nadal va derrotar Feliciano López en la que va ser la seva victòria número 1000 en un torneig de l'ATP.
El manacorí va patir per guanyar el seu amic Feli López per 4-6, 7-6 i 6-4. Tot i la fredor del Palais Omnisports de París sense públic, la Federació Francesa de Tenis, l'ATP i els organitzadors del torneig van voler celebrar-ho amb Nadal a la pista i li van entregar un trofeu de cristall rectangular amb un 1.000 imprès en lletres daurades.
Cheering for the victory. 1,000 victory on a professional tour. La millième victoire sur le tour professionnel pour Rafael Nadal, le quatrième joueur.
Doncs sí, Nadal es fa un lloc en l'espai reservat només a tenistes de llegenda. Jimmy Connors va firmar 1.274 victòries. Roger Federer en té de moment 1.242. I Van Lendel va aconseguir-ne 1.068. Però en el que Nadal el supera és en efectivitat, un 83% en els seus 19 anys de carrera. La victòria 1.000 al circuit s'afegeix a les gegantesques dades del manacorí. 86 títols guanyats, 20 grans slams, l'últim fa només un mes, el que era el seu 13è Roland Garros. 209 setmanes com a número 1 del rànquing mundial. Poc s'ho devia pensar aquell adolescent Nadal de només 15 anys quan va aconseguir una invitació per jugar al torneig de Mallorca i el 29 d'abril del 2002 va guanyar el seu primer partit contra el paraguaià Ramon Delgado.
Doncs són números de vertigen, realment, és de Rafa Nadal, 1.000 victòries a l'ATP. Tenim en marxa la 15a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya amb una escapada de 13 corredors que superen el grup principal d'uns 3 minuts. Entre els escapats hi ha Tim Wellens, el guanyador de l'etapa d'ahir, Rui Costa o Guillem Martín, que és el líder de la muntanya. Els falten per pujar encara dos ports de tercera categoria. Recordeu que el líder de la prova és l'eslové Primo Roglic.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Tornem al futbol. Parlem dels tres equips catalans de segona divisió. Avui el Sabadell juga a casa contra l'Almeria. Odal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
És un partit de la primera jornada del campionat de segona que no es va poder disputar en el seu moment. Pot ser això beneficiós per l'equip arlequinat, que ara passa per un millor moment que a l'inici?
Segurament sí, perquè després de començar la Lliga perdent els 5 primers partits, el Sabadell encadena ara 3 enfrontaments seguits sense perdre, amb 7 punts de 9 possibles i amb 2 victòries i un empat. Tot això fa que els arlequinats rebin aquest vespre a les 7 l'Almeria amb la moral alta i amb molta confiança en el seu joc. El tècnic Antonio Hidalgo és el primer que toca de peus a terra, però reconeix que ara estan en la bona línia i que això reforça la idea de joc que tenen.
Això està arribant ara i això ens dona encara més força per seguir creient i insistint en la nostra idea, sabent que aquesta segona divisió és molt igualada, hi ha equips amb un potencial tant esportiu com econòmic molt gran i a partir d'aquí nosaltres hem de continuar la nostra línia.
L'Almeria, mentrestant, també arriba a aquest enfrontament amb dos partits encara pendents per disputar com el Sabadell, amb 11 punts, amb 3 victòries, 2 empats i 3 derrotes, i havent empatat a 0 l'última jornada davant el Girona, que recordem que va acabar al camp amb 8 jugadors.
Avui, doncs, que juga el Sabadell. El Girona va jugar ahir un partit també de la primera jornada que estava pendent. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Girona va visitar el Saragossa i molts encara es deuen preguntar com pot ser que no sumés els 3 punts perquè al minut 90 el Girona guanyava 0-2.
Doncs perquè el Saragossa va marcar els 2 gols en temps afegit, l'1-2 al 91, revisat pel VAR, i el 2-2 al 94, molt protestat pel Girona perquè demanaven falta prèvia a Joel Bárcenas. El Girona estava fent un partit molt seriós i amb els gols de Sila a la primera part i Valeri a la segona ja es veia el lloc de privilegi a la classificació. Francisco havia fet debutar 3 jugadors del filial, un de titular, i de cop i volta va veure com els 3 punts es convertien en només un.
Creo que no ha tocado vivir los últimos 5 minutos. Algunas decisiones que, lógicamente, el árbitro las toma porque tiene que tomarlas. Entendía que era así. El VAR, por supuesto, si ha revisado porque había algo, bueno, pues al final se dice que no. Y nada, y la cara de tonto nos la llevamos nosotros porque nos vamos con 2 goles en contra en 4 minutos que nos hacen perder 2 puntos que hemos buscado con mucho trabajo durante todos los partidos.
L'equip té jornada de descans, ara tindrà 4 dies per preparar el pròxim partit, que serà dilluns a Montilivi contra les Palmes.
Sabadell, Girona, i ara l'Espanyol, que dissabte rep el Lugo. Fa una estona, Udal, ha fet declaracions Vicente Moreno, el tècnic de l'equip líder de segona.
I ha mostrat molt de respecte cap al rival de dissabte, el Lugo, un equip del qual ha dit que ha estat el millor de la categoria en les últimes 5 jornades, ja que des que va fer canvi d'entrenador ha sumat 13 dels 15 punts possibles. Ha recalcat que ells han de seguir en aquesta línia de treballar i tocar de peus a terra i ha valorat el rècord d'haver encaixat només un gol en 10 partits.
Entonces, bueno, estem contents per aquesta situació, perquè, evidentment, pues, aquesta situació ens ajuda a estar a dia d'avui, pues, lo contents que estem en l'equip, en la bona situació en la que estem. Que continuar així va ser difícil, va ser dificilíssim, perquè si, com bé dius, no ho havia aconseguit ningú equip fins ara, pues, serà igual o més difícil que hi hagi algun equip, incluint nosaltres, que puguem mantindre aquest nivell estadístic.
El tècnic valencià ha afegit que ni hi pensa en el fet que jugadors com Embarba o RDT puguin marxar al pròxim mercat d'hivern, ni els mateixos jugadors ha dit tampoc. I ha reconegut que és molt difícil que Vadillo i Keidi Vare, lesionats tots dos, puguin estar a punt demà passat per jugar amb el Lugo.
Catalunya migdia.